12:12 minuts, benvinguts a la tertúlia esportiva de cada dilluns al Sant Cugat a Fons. Avui, aquí a l'estudi Ramon Bernils, a aquesta hora amb nosaltres, Àngel Casas, un dels fundadors de la penya Perico Sant Cugat i expresident. Molt bon dia, Àngel.
Bon dia a tots.
També Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. Bon dia, Jesús.
Bon dia.
I Miquel Molina, el president de la penya catalana Manchester United 1839. Molt bon dia, Miquel. I ben tornat a Barcelona.
M'ha encantat d'estar aquí.
Sergio, de moment avui encara no tenim amb nosaltres el president de la penya Lorena Sant Cugat, el Josep Maria Félez, que l'esperarem, si arriba, doncs endavant, i si no, doncs no passa res. I el Marc Lorenzo ja us aviso que el tindrem, l'expert en futbol femení, a partir del punt de 2:15, una mica més enllà, no podia ser avui amb nosaltres, però no faltarà la seva cita amb el futbol femení, i segurament també, si algú li vol preguntar per Alexis o felicitar-lo, Jesús ho podrà fer.
Ho tenia pensat.
Comencem pel Miquel, que com dèiem, ben tornat a Barcelona perquè va ser a Manchester a l'eliminatòria contra el Real Madrid. Miquel, el United no serà el campió de la Lliga de Campions 2013 perquè ja és fora.
No, sí, ens vam emportar una bona desil·lusió. Veníem amb ganes, després també de fer un bon partit dissabte contra el Norwich, i va ser, bueno, una estacada. Aquella vermella crec que li va ensenyar tot a l'estadi. Sí, però bueno, em quedo amb l'ambient que es va viure, amb que inclús eliminats ens vam quedar fins al final del partit, sobretot el company que va estar dintre del camp, i el que em va sorprendre que al acabar el partit la festa va seguir en el pub, on la gent va comentar les jugades, a queixar-se de l'àrbit, a queixar-se del joc, i veritat que molt bé, em quedo això amb el Will Never Die.
L'altre company de viatge teu sí que va ser dins el camp, és d'aquell també?
Sí, és a Barcelona, l'Eric, i va aconseguir entrada. Sí, amb uns amics que són de la penya al Swansea de Manchester, li va aconseguir el carnet i ho va viure.
No devia ser econòmica. Ah, amb el carnet?
Sí, li va deixar els amics i tot queda aquí.
Quina sort.
Sí.
Tu vas viure en un pub.
Sí, al pub, al Trafford Bar.
Comentaves amb el Sergio que la nit ja no començava bé en la primera reacció al pub, que era quan es coneixia la notícia que Wayne Rooney no figurava al 11.
No, va ser exaltar allò que comença com a rumor, a la gent mirant els seus telèfons i comença a cridar el fuck off famós aquest de que no jugava Rooney, i bastant sorpresos. O sigui, ens esperàvem un partit bastant defensiu, de quedar-nos a darrere, però que no jugués Rooney a sobre. Per Gix, vale que va ser el partit número 1000, però va sobtar molt i no va agradar, La sensació és que no va agradar. No sé què vau opinar vosaltres al veure l'alineació, però...
Va sorprendre perquè la falta de Rooney en un partit així, les ganes que podia tindre el Rooney per jugar i tot, la veritat, tothom esperava que sigués titular. De totes formes, no desmereixem, el Gix va fer un molt bon partit, molt bon partit.
Jo crec que el Gix va ser dels que millor va aguantar,
exacte. I la falta del Rooney no va ser el que va decidir tampoc el desenllaç del partit. Que es va sorprendre, sí, però que tampoc va ser el final.
Sí, es va buscar potser una estabilitat al mig del camp, amb posant el Giggs i posant Van Persie en punta, però bueno, no va ser detonant la derrota. Crec que tots opinem, no s'ha de queixar-se de l'àrbit, perquè no podem fer res, però la vermella va ser un detonant de... va canviar el partit a partir d'aquí.
Home, canvia el partit, és una vermella injusta, i encara és més indignant que després l'àrbit surti al cap d'uns dies dient, fent unes declaracions, dient que està convençut que era vermella i que va actuar bé. I que surti el senyor Colina, un àrbit molt famós com a àrbit i com a madridista, dient, posar-li una puntuació amb aquell àrbit de 8,5 i dient que no s'ha equivocat en res, que l'únic que s'ha equivocat és en no expulsar, aquí va ser a Ferdinand, aquí va dir que havia dit a un que no havia expulsat el...
Ferdinand Rafael.
És a dir, que l'únic error havia estat no expulsar un altre jugador
del Deschamps, que havia sigut l'únic error que havia tingut.
Jo em quedava amb la primera part de les declaracions de Colina, aquesta puntuació
alta. No, va dir les dues coses.
Sí. Nosaltres, a veure, ho vam parlar el divendres a classe d'àrbitre.
Tu, Miquel, que estàs dins del col·legi.
I la veritat que sí que hi havia algú que deia que era vermella, però la majoria dels que estàvem de la meva promoció, per dir-ho així, que el professor va dir, mira, què opineu d'això? Doncs, a part de que més com a joc perillós, o vale que si veus l'imatge en el diari, que veus l'imatge com impacta la bota en el cos, pots pensar, hosti, vaya entrada. Però si veus la jugada sencera, que va jugant, va mirant la pilota, l'Arbelo ve per darrere i s'avalanta perfectament, o sigui, és falta, no ho neguem. Vale que l'Anna hi fa una miqueta de simulació, que ha de salterra, però es veu molt clarament que els del Madrid van a expressar que volien la groga i la majoria van dir que pitaria en groga. I a més, més de la veritat del reglament s'ha de saber portar un partit. Llavors, un partit que no era perillós, que s'estava portant bé, perquè tampoc hi havia alguna entrada lletja, la de l'Arbelo a l'Ebra, que també va anar
que va continuar al camp.
Sí,
i què? Aquesta què és? Quin color de targeta és?
Jo hauria ensenyat groga, sí, perfectament. I era al principi del partit. L'Ebra crec que també li ensenyen una targeta només a començar. O sigui, va ser una miqueta d'aquesta banda. I va sobtar molt la vermella. Va sobtar molt.
com diu el Miquel, la imatge, si ens quedem amb la imatge que pot aparèixer als diaris que els interessi, segurament ens recorda la d'entrada de Jong a Xavi Alonso.
Sí, això és una cosa que m'emprenya.
Al Mundial.
Diferent.
I en aquell cas no es va dubtar amb vermella. Sergio Àngel, vosaltres com veieu l'expulsió? Merescuda a Nani o no?
La imatge, en primer la veus, veus un peu posat aquí dalt, que realment, vull dir, no és senzilleta la cosa, eh? Vull dir, ara bé, si era vermella, vull dir, a vegades pot haver-hi un peu, però el grau de força de l'altre contra aquell peu, vull dir, pot variar, pot ser que sigui una simple arrossadura o sigui un impacte molt fort, vull dir, no ho sé, eh? La dramatització que hi hagués després, vull dir, no sé si era proporcionada al peu que havia tocat aquí, segur, però vull dir, però
pot haver-hi un impacte fort, però és la forma com es produeix.
Sí, per això que no...
Què es falta, evidentment? Això és indiscutible, perquè és el perill de
groga.
El jugador li ve pel darrere, no el veu ell. El jugador no té la intenció d'anar-li a donar
la pilota. El que m'emprenyava...
Ell amenaça de posar el peu a dalt moltes segons abans, per entendre's.
El que m'emprenyava és que comparessin això amb l'entrada del De Jong, o comparava amb la del Pepe a l'Alves, i a veure, són jugades que una està davant de l'altra i que veu perfectament el jugador, no m'ho pots comparar. I també, si fossin per antecedents, si hagués sigut el Roy Keane que fa aquesta entrada, digui, bueno, jo crec que poca pilota va mirar. Però sent el Nani, que tampoc és algú que sigui agressiu dintre el que cap... molesta una mica que comparin. I el Caranca també va sortir amb les declaracions de que la gent que dubtava de l'expulsió de Pepe ara compara aquesta.
Mica, i tot això ha encès la gent de Manchester, els propis jugadors, inclosos, que van fer declaracions, i més quan, diem, surt Caranca, surt Mourinho, i tots fem relació a altres arbitratges, posant-hi el Barcelona per mig, i després acaben sortint els propis jugadors de Manchester, i també, amb les seves declaracions, estan atacant el Madrid i defensant el Barcelona, perquè ara des de fora... doncs es veu el que passa aquí, i les queixes de Piqué, que el van comportar l'expulsió, o de Víctor Valdés, també, l'últim dia, i que el tenim ara fora, doncs, per anar per l'àrbitre.
No, i recordar un altre cop la jugada de l'Alves, del Pepe amb l'Alves, això encara m'indigna més.
Sí.
Perquè, a veure, primera, que és una jugada que encara que no hi hagués donat, és expulsió per com entra, perquè entra directe a la cama.
Ojo brusco grave.
S'equivoca l'esport.
I jo tinc la teoria de que li ha donat, perquè si no li ha donat, a l'Alves és un artista i un atleta, però algo increïble.
Perquè
aixeca el peu i tira enrere, perquè no li dongui. Clar, això, a veure, físicament em sembla que és impossible que ho faci cap persona. Humà.
Dani Alves haurà estudiat molts anys, si no, a l'escola de dansa i ballet de Barcelona.
Mirem la jugada, està amb la cama en l'aire, llavors, si no toques, que l'aparta. Fer això, vaja, em sembla que és impossible.
Però la part molt brusca, més.
Exacte, vull dir,
clar.
Si ha fet això és un artista, vull dir, és algo increïble.
Sí que les imatges que es poden mostrar d'aquell vídeo, sí que es podia mirar un frame del vídeo i treure altres en què li toca.
Recordem que això es va arribar a fer.
Això es va fer.
Imaginem de quina imatge estem parlant que s'arriba a manipular.
Però és que encara que tallis aquell frame, el moviment és tan brusc, tan brusc, que no pot haver-hi dubte.
És que no pot fer-ho. Anant en direcció que de cop i volta fer així,
que Pepe va el que va.
D'altra banda, l'entrada de De Jong a Xavi Alonso a la final del Mundial, va ser... el van expulsar o no?
No, va ser groga.
Va ser groga.
És que és al·lucinant.
Va ser groga i ja sí que expulsió, perquè ja anava de front.
Sí.
Clar. De front,
i coneixem De Jong i els antecedents, com diu el Vic, que també un àrbitre va tenir
contra.
Per molt que cada partit és únic.
El juego peligroso, el juego brusco grave i la conducta violenta. O sigui, s'ha de saber intentar interpretar això, i crec jo, bàsicament, que l'entrada del Nani no era vermella. O sigui, em puc equivocar, igual que tu.
Es queda a mi que, per tant, amb el juego peligroso.
Sí, però jo...
i sense intencionalitat, perquè, com diem, ell està seguint la
roda.
Però és que ho estem dient nosaltres, però també ho diu Mourinho, que allò no era vermella.
Exacte. Els comentaris del Mourinho van ser que havia passat... És que
el peloteo total d'estar bé amb el Manchester.
Per si en volen, no?
Que va molestar a Manchester també, que el Roy Keane va fer comentaris de que allò era vermella, i encara, passat els dies, encara segueix ratificant que era vermella. O sigui, això els aficionats ha molestat. Què fas? Saps? O sigui, dient això... però bueno, suposo
no,
que...
però a veure, jo puc entendre que l'àrbit no veu des de la perspectiva d'on està, pugui no veure la jugada o així, però clar, l'àrbit no ho veu, però el quart àrbit que està a aquella banda, el linier que està a la banda aquella, no ho veu? Que el jugador li surt pel darrere? Perquè l'estan veient de cara.
El pitjor tot és que crec que és el que li demana la vermella.
Jo, opinió personal, estic amb el Jesús, ja ho vaig comentar amb els meus en el seu dia. Per mi, dins del camp, tot i que potser a mi, que a vegades, no sé si els àrbitres tenen la tendència a haver de mostrar la cartolina massa de pressa, doncs li treu la vermella. Potser si t'esperes, consultes amb els altres àrbitres que han tingut una visió diferent, com la pot ser la de l'assistent, jo entenc que l'àrbitre al terreny de joc, ell està arran de camp, nosaltres des de televisió veiem molt clar que Nani no té intenció, ell gira, l'àrbitre, com ho fa Nani, i veu l'entrada, veu la cama, com deia l'Àngel, a l'alçada del pit. Entenc que la primera impressió sigui treure-li vermella. Ara, si després tens aquella pausa, aquella serenor, com per consultar-ho i decidir, però esclar, si t'hi aproximes i ensenyes la vermella, ja no hi ha marxa enrere i ja estàs perjudicant.
En aquest cas va ser al revés.
El partit.
Jo no sé que crec que l'àrbit no anava a ensenyar la vermella. Inclús jo crec que si el Nani no hagués simulat quedar-se al terra dolorit, que si no s'hagués aixecat, ha fet la falta, vés a veure com està el jugador, però després es veu que l'àrbit li diuen pel pinganillo i diu no, vermella, vermella, i és quan després ensenya la vermella.
Perquè... És que l'altre jugador és Arbeló, eh? No sé si mereix interessar-se molt per ell.
Ostres, quina mala llet.
El Mourinho va fer bé de treure'l. Si no, jo crec que hagués baixat un tal Eric Cantona o Roy Keane a solucionar els problemes.
En fi, Miquel, com dèiem, que el Manchester ja ha quedat fora del camí. Continua endavant el Madrid i veurem si el Barça, això s'ha de decidir demà a 9:15 al Camp Nou, amb animació. Que recordem, Jesús, que aquest dissabte hi va haver vaga d'animació i hi va haver també un joc de pancartes.
Sí.
Que unes es van retirar, unes altres no es van retirar, unes feien relació a Rossell, les altres en conjunt.
Aquí hi ha una, s'ha obert una guerra, a veure, des de ja fa temps del Barça s'ha muntat una guerra amb la reaparició del senyor Laporta, s'ha muntat ja una guerra d'anar a buscar tots els defectes que hi ha. A veure, el tema de la grada d'animació, jo crec que com a idea és bona. Com a idea, és una cosa molt...
Diuen que la van demanar els propis jugadors i Jordi Roura també ho va dir l'altre dia en roda de premsa.
Clar, però si fas una cosa així, ho has de fer ben fet. I has de fer ben fet, i has d'expulsar els qui no tenen que estar-hi, has de ser molt clar al dir, bueno, doncs fem això i fem aquesta política de donar entrades més barates perquè es vagi animant això, has de ser obert. Clar, fer les coses així d'amagades, allò a veure si cola i a veure si funciona i no sé què, no sé quantos, clar, pot sortir malament.
Segons Cardoner, d'amagat no, senzillament no es va informar.
Bueno, és una forma de dir-ho, però vaja, jo trobo que com idea és bona, com concepte és bo, però s'ha fet molt malament. Vull dir, aquesta directiva se li ha d'apuntar en el seu contra, que això ho ha fet molt malament.
Àngel, tot i que tu no t'implica tant, però hi estarem d'acord, i a més han tornat les bengales, hi ha precedents de bengales amb enfrontaments directes entre Barça i Espanyol, i és que, com diria el president Núñez, això és gravíssim, però vendre entrades a 10 euros a gent que, gràcies a la Junta de la Porta, que jo hi estic d'acord en que Rossell també figurava, als inicis de la Junta de Joan Laporta, però esclar, tanta feina feta, recordem que la Porta va arribar a rebre amenaces per ell i per la seva família, i ara aquests energúmens, perquè aquesta és la definició, tornen a entrar a l'estadi.
Tothom fa coses bones i coses dolentes. A la Porta, una de les coses bones que va fer va ser això.
Suprimir.
Va ser erradicar i suprimir. Això se li ha de treure el sombrero, perquè això ho va fer molt bé.
Això ja baixar-se un dia els pantalons a l'aeroport, que ens fa...
Això ja és dolent, això ja és dolent. Però això ho va fer bé. I el Sandro Rosell, precisament amb aquesta cosa que va fer bé l'altre, és on ha fallat més.
Bé. Nosaltres tenim una grada jove i em sembla que compleix una funció molt interessant, que és animadora i a la vegada és crítica també, i per tant, vull dir, a mi em sembla que això es pot resoldre d'altres maneres que no sigui aquest sistema d'entrada barata, per entendre'ns, No ho sé, vull dir, això cadascú...
I d'entrada barata, que és indignant, en un club on hi ha una llista d'espera de socis tan gran, i tot això, doncs, que donis aquestes facilitats amb uns i amb altres no. Són moltes coses, no s'ha fet bé.
Diguem-ho, pràcticament són persones comprades.
Exacte, sí, parlant clar, sí.
I per tant, això no queda bé, vaja.
Demà esperem un bon ambient, per tant, al Camp Nou, amb grups d'animació i gent soci a títol individual animant l'equip. Després de veure el partit amb el Deportivo, és més possible la remuntada? No lliguem els dos partits per res?
Jo crec que no és significant. El partit del Deportivo és una història amb uns jugadors bastant diferents dels que jugaran demà.
Set titulars, aleshores... segurament dels que seran demà era la banqueta,
Sí, per això, vull dir que són dos equips diferents, jo crec que no es pot lligar una cosa amb l'altra.
Després configurarem l'11, a veure si estem d'acord.
Però van haver-hi coses bones al partit del dissabte, que a mi em van agradar, Coses, es van apuntar coses bones. Vaig veure el Thiago ja una mica més seriós, vaig veure cosetes que em van agradar.
Thiago jugarà perquè Xavi ja està recuperat?
No, en principi jo crec que no, jugarà Xavi.
Correcte. No, defensa de 3 o de 4? o defensa de 3 amb Alves al lateral.
O què pensem o què volem?
Que quan...
Ai.
Home, el que volem perquè surti bé.
El que volem perquè surti bé.
Hosti.
Tu no arriscaries, veig.
És que tinc dubtes, tinc dubtes, tinc moltes dubtes. A mi una defensa de 3, tenim que guanyar, però estan ben arrasarats darrere, vale. Però amb qui fas la defensa de 3?
Alba, Puyol i Piqué.
Sí, però Alba se'n va cap a davant a la mínima.
No posaries Adriano aquest partit?
Abans Calves?
Sí.
Jo sí.
No, no, abans
jo
Calva.
Sí, jo sí.
Jo abans Calves, sí.
Jo
Alba el ficaria.
Jo també.
Jo encarregaria de... Alves, mira.
Sí, veig amb sí, dubtes, sí, sí. Eh?
Jo, és que jo no respost, però el silenci ja ho ha dit tot.
Jo tinc aquests dubtes. Jo quasi veig més, si són 3 al darrere, jo veig més un Piqué, Puyol i Adriano, que Adriano és bastant més compatible que Alves i que Alba per moure's per tot arreu i anar tapant forats i així. Si tenen que ser 3, veig més aquests 3. És una opinió personal, puc equivocar. Totalment.
Al mig del camp està clar. Xavi, Busquets i Iniesta, no?
Sí. Poques dubtes de que veri.
Sí. És com millor.
I a dalt, quina és la proposta que feu? Jo posaria Tello.
També.
Jo tinc molt clar.
Messi i Villa. Perquè crec que necessitem un jugador que es mogui entre línies i que tingui distreta la defensa del Milan. Perquè si juguem amb Tello, Messi pel centre i Alexis o Pedro a la banda dreta, no sé fins a quin punt ens interessa la circulació. Recordem el que es diu sempre, de joc d'envol, perquè finalment... Per centrades, no, nosaltres no som d'aquí precisament que hagi de buscar això.
Jo jugaria amb dos extrems, amb Tello. Tinc els meus dubtes de Pedro.
I amb Alexis o amb Villa?
Pedro, No, no.
Els dubtes de si posar Pedro?
No, no, d'Alexis no, d'Alexis no tinc cap dubte. Alexis no tinc cap dubte, malgrat el partit del dissabte.
Un segon, Marc Lorenzo, bon dia.
Teníem preparat
sí,
això,
Sí, estava preparat, bon dia.
Felicitats, bon dia. Per una vegada.
Haig d'entrar amb la destral, no?
Per una vegada i sense que serveixi de precedent, Un gol i donar l'altre. No ho tornarà a fer mai més. O sigui, que has vist ja, haver-ho disfrutat a gust el dissabte, perquè ja no tens cap més possibilitat.
Marc, vas veure el partit?
Sí, el vaig veure i bueno, em va semblar que Alexis juga el seu millor partit quan no juga Messi i juga pel centre amb tota la llibertat del món.
Prefereixo que jugui Messi.
Cosa que els grans analistes haurien de veure-ho i sempre ho estan fent jo. I va quedar...
Marc, d'acord, però d'aquests grans analistes diguem algú que escolleixi abans que jugui Messi, que jugui Alexis.
Sí,
diguem algú que ho digui.
Està clar que pot jugar Messi i pot jugar Alexis de fals nou.
Però si dius que Messi juga bé quan no juga darrere. Messi...
Home, seria una revelació que Messi comencés a la banqueta amb el Milan.
Ostres,
no.
Baixeu del camp i...
Jo crec que ha quedat demostrat que Alexis quan juga pel mig i té llibertat de moviments... Treu molt més rendiment que no Villa, que l'altre dia la feia més que una escopeta de fira, també s'ha de dir.
Per tant, Marc...
I segon concepte, Alexis és un jugador que sap jugar a la contra amb espais. El Barça no juga mai a la contra amb espais com jugava l'Udinese. Per tant, està clar que el que el va fitxar sabia el que el Barça jugava, imagino. Llavors, si no sabem fer aquest anàlisi, que ja... no sé, a què mirem?
L'anàlisi que has fet,
la
comparació que has fet amb Villa és molt injusta. A l'Alexis, si mirem els minuts que ha disposat d'oportunitats i així, em sembla que són uns quants més dels que ha tingut el Villa aquesta temporada. Bastants més.
Però si molts ha tingut més. És perquè l'estat físic de Villa, segons els tècnics,
l'altre estant en un estat físic molt bo, no ha fet res fins al partit del dissabte.
Sí, però Villa està en un estat físic que no és l'òptim segons els tècnics i a sobre no fa res, per tant ja em diràs tu una cosa per l'altra.
Algun partit que ha sortit al Villa ha fet més amb el rato que ha sortit que l'Alexis amb 90 minuts,
Digue'm en quin.
Ara així de memòria no t'ho sé dir, però recients,
vale. Vale, jo et diré dos de l'Alexis, el del Getafe i el de l'altre dia que va jugar pels centres amb tota la llibertat del món. I mira com es va moure. I si a sobre encara tingués espais per jugar a contra... Perquè l'Alexis, si jugués al Madrid, trauria molt més rendiment. Perquè necessita espais per davant, com tenia l'Udinese.
L'Alexis, si jugués al Madrid, seria com el Morata.
Però jo et dic el que és. O sigui, ara, després, podràs posar l'Alexis a parir o el que sigui. Però la realitat és aquesta. O sigui, i jo sempre ho he dit. És a dir, serà l'Alexis un jugador pel Barça? Potser no. Però que té unes qualitats que no se li explota perquè el que el va fitxar es pensaria que l'Alexis s'adaptaria a un estil de joc que no és el que ell està acostumat. Això és una altra cosa.
Però és que aquí és on vaig jo. Aquí, a veure, si li regalen a l'Alexis a l'Espanyol, segur que l'Espanyol el vol i segur que triomfa. però no és un jugador pel Barça.
No és un jugador pel Barça. Provem-ho.
No és un jugador pel Barça.
Sí, sí.
Jo t'he dit moltes vegades aquí que era bon jugador. No t'ho he negat mai, això.
Jo
però no és un jugador pel Barça. Per com juga el Barça, no és.
Home, bàsicament perquè el Barça juga sempre amb la pilota i perquè té l'equip rival que és un autèntic mur de contenció i que no és l'estil d'un jugador que el que aprofita és la velocitat i els espais a la contra. El Madrid, jo et dic, l'Alexis té molt més partit perquè és el seu estil de joc.
Jo crec que l'Alexis al Madrid seria el Morata. Jugaria un partit durant tota la temporada i en resum en 20 minuts més el resta de la temporada.
Per tant, Marc, en el teu 11 ideal de demà contra el Milan, hi figura Alexis?
Jo és que sóc molt partidari de fer algun canvi diferent a tot el que esteu dient ara. És a dir, jo per mi jugaria amb defensa a 3, però compte, amb 3 defenses, no amb 2 defenses i un lateral. És a dir, 3 defenses i després els interiors...
Ara explica'm però qui vols posar, Puyol, Piqué i Mascherano?
Per exemple.
I després... Crec que és l'única alternativa, eh? Marc, el tenim lesionat... I central, sí. Centrals, com no hi posis Àlex Song o Busquets...
Uf, va, jugueu-la, la jugueu.
No.
No hi ha molta més opció. Jo crec que hauríem de jugar amb un fals 3-5-2, però que hauria de ser 3 defenses, 5 jugadors al mig del camp, però que siguessin 2 a les bandes extrems, podrien ser Alves i Alba, perquè al final sortir al lateral sí, però has de mirar que són jugadors de recorregut i ofensius, i al centre el que deia, o el Xavi, l'Iniesta i el Sergi Busquets, i a dalt Messi
i
Pedro o Villa o Alexis. Aquí la deixo una miqueta
el que arribi en millor forma
depenent del gust del consumidor, però sí que és veritat que jo posaria 3 defenses, però 3 defenses de veritat, i després a les ales al mig del camp, dos extrems de veritat i 3 jugadors interiors, que serien Busquets amb més contenció i Xavi Iniesta amb major creació, però jugant cadascú la seva posició. No sé, jo sé que és una cosa que no farà roure, però que jo per mi provaria, perquè no és tampoc res escabellat, i el Milan a davant no t'exigirà el treball que t'exigeix un Madrid, perquè bàsicament no estarà Pazzini i a més no té jugadors a dalt que siguin tan determinants a excepció del Saraui o de Kevin Prince-Boateng, però no té jugadors top que et puguin generar molt perill. En 3 defenses n'hi ha prou, però 3 defenses de veritat.
Pazzini és baixa confirmada, no ha viatjat a Barcelona. Àngel, tens alguna cosa a dir? Crec que ja estàs d'acord amb aquesta estratègia del Marc.
Totalment. Des del següent punt de vista, el gran repte que té el Barça, efectivament, és fer 3 gols.
Correcte.
Però el partit l'ha de guanyar al mig. L'ha de guanyar al mig, amb els del mig, que sàpiguen defensar d'una possibilitat d'allò i que sàpiguen reforçar l'atac, inclús fent gols als mitjans. Vull dir, el partit el guanyaran els del mig.
Estaríem parlant també, Àngel, de no deixar doncs, que el Milan progressi més enllà del mig del camp en endavant. O que si ho fa, ho faci en pilotades i que per això tinguem al darrere 3 homes.
Sí, totalment. La mitja, i crec més en una mitja de 4 que de 3, i per tant, una defensa de 3 i una mitja de 4, ha de ser per mi el gran potencial per poder fer gols i perquè no te'n facin.
Avui no tenim el Josep Maria Félez, que incidia molt en aquest aspecte en els últims dies, en les últimes tertúlies, que és el d'encaixar gols. No es va encaixar gol davant del Deportivo de la Coruña. També és cert que no jugava Valdés, ho feia Pinto, però vaja...
M'estàs culpant a Valdés ara?
No. Però hi ha un canvi de porter que algú podria apuntar. No jugava Valdés, segurament hi ha qui a Valdés no li agrada. Recordem que és un porter que des dels seus inicis, si d'alguna cosa s'ha queixat, és que se l'ha estat observant amb lupa des de la grada del Camp Nou, i no sabem si aquest és un dels motius que el fa marxar o no. Josep Maria Félez, que el coneix una mica millor, i el seu entorn, i ens va dir que una persona que, bé, coses estranyes.
No oblidem que el Deportivo Socué, el fet de no encaixar cap gol, també té que veure amb el rival. Vull dir que és el Cué i és per mèrits propis el Cué. Vull dir que tampoc crec que... És que el partit del dissabte jo no ho veig traspassable al partit de dimarts.
Què us va semblar el partit? Però com a lliga i com a objectiu, que és anar a sumar els 3 punts per seguir la...
Perfecte.
Jo només vaig veure la primera meitat i considero que prou bé.
En aquest sentit, perfecte. Vull dir, va complir el que tenia que complir, va saber aguantar darrere i va marcar el davant. Jo crec que en general va jugar un bon partit i que va haver-hi coses positives. Una, en deferència al Marc, l'actuació de l'Alexis, per fi, una bona actuació de l'Alexis, per les circumstàncies que sigui.
En canvi, Villa, diríem que no va aprofitar l'oportunitat.
Villa no la va aprofitar, també és veritat, les coses s'han de reconèixer. Que passa que, bueno, jo amb continuïtat vull veure aquests dos casos. Amb la mateixa continuïtat un que l'altre, vull veure.
Però crec que va contents perquè un propòsit que tenia el Barça potser era generar ocasions, ja sigui amb els jugadors que estiguessin en aquell moment en el camp, i va ser partidàs, jo crec, d'Aranzubia, que va fer... O veia també el va ajudar, sí, que sigués un partidàs,
sí,
però mira, per almenys la grada se'n va, que hem vist ocasions de gols, que el Barça les ha generat i que ha xutat, en aquest sentit.
Exacte, aquest era l'altre aspecte que jo anava a destacar, que el Barça va xutar.
És que si no xutem amb el Milan no farem aquests 3 gols que diu l'Àngel.
Veiem els partits que no xutava i el Barça va xutar.
L'afició del culer i el club.
A mi el Tello és un jugador que jo crec que està ja cridant una mica la titularitat. Vull dir que ha de mereixer la seva oportunitat i una mica de continuïtat, perquè sempre que surt et revoluciona una mica el cotarro i te l'havia...
L'havia tingut i un bon dia va desaparèixer de les eliminacions de Tito.
Però va desaparèixer no per males actuacions.
No sabem per què.
Sí, va desaparèixer però no perquè ho estigués fent malament, perquè estava apuntant. Em va agradar el Thiago, que vaig veure, el veia molt descentrat en els últims partits que havia jugat, que havia participat. El vaig veure molt més serè i molt més centrat.
Has dit abans serè, però també molt atrevit, eh?
I molt atrevit, també.
Ara és el que té la confiança, eh?
També, també. Però vull
que
dir
surtin
que...
jugades com les que va fer Thiago, que vaja, sí, són Thiago ja té a la vista de l'espectador molt, molt agradables, sí, gratificants.
Però Thiago és un jugador així, que és atrevit.
Vull és brasiler, eh?
Exacte.
Ho porta la sang.
Ah, no pot evitar, tu.
És atrevit, però a la vegada jo insisteixo, ho vaig veure més centrat. Amb el seu atreviment, però més centrat.
Home, aquest equilibri pot ser fantàstic, eh?
Exacte, és el que dic, és el que dic.
Recordem que aquests dos últims partits ha hagut d'agafar el rol de Xavi, com deia Sergio, per l'absència del de Terrassa, que tornarà tot a punta demà.
El Cesc em va agradar bastant més amb la posició aquesta més endarreria.
Doncs el camp el va xiular, en el canvi.
Sí, sí. Però jo crec que... A veure, a mi no em va desagradar. No em
I
va
fixa't
desagradar,
que en cap moment el situem demà a l'11 contra el Milan, eh?
No, però és que a veure, perquè el Cesc, jo crec que el partit del dissabte passa una cosa, vull dir, ens hem acostumat a un paper del Cesc que no és tampoc el seu essencial. No és el seu essencial. Llavors, clar, el Posa ja no destaca tant, però a mi, en canvi, no em va desagradar.
Jo potser crec que pèl lent els primers minuts de joc.
Sí, però va fer una bona feina de contenció, va saber llançar pilotes al davant, va saber tirar el joc, empentar el joc al davant i així. A veure, jo crec que el Cesc de l'Arsenal era un Cesc que jugava un pèl més endarrere del que jugava ara i marcava molts gols, però que entrava des del darrere. Perquè la jugada típica que hi havia a la diagonal que venia de la dreta i ell que veia que anava corrent, entrava i marcava, era una jugada típica d'ella amb l'Arsenal. Sí, sí.
I aquí l'associació amb Messi, quan va demostrar tan bon punt va aterrar, va ser fantàstica. Les primeres jornades,
va ser fantàstic. És que
jo crec que ningú s'esperava el rendiment que va donar Cesc Fàbregas i els gols que va portar l'equip.
I és que jo crec que és un gran jugador, el que passa que, a veure, estem potser una mica com el de l'Alexis, que tampoc és el seu lloc exacte. El Cesc el posen allà perquè tens el Xavi. Però el Cesc en una posició més de Xavi, de Pollo Xavi i així, jo crec que donaria molt més bon rendiment. O millor no destacaria tant, no marcaria els gols i el públic el xiuraria perquè no és tan vistós. Però jo crec que el dissabte va fer molt bona feina. O sigui, és una opinió personal, eh?
No ha de ser fàcil, una gran plantilla pels entrenadors.
Per mi seria el quart de la mitja.
Vindria darrere de Xavi, Busquets Iniesta, per tant?
En comptes de l'Alves, diguem.
Podria ser.
Per demà, eh? Ara parlem. Tu no el descartaries.
A la mitja,
que entré del darrere.
Des de darrere. El partit demà s'ha de guanyar des de la mitja.
El pare del Miquel.
Jo crec que, seguint el que estàs dient, Sergi, de l'alineació, buscant a Tello i a Messi per l'altra banda, a dalt, jo crec que així crearia ocasions de que us fessin faltes, perquè us en faran, perquè a darrere es quedarà molt, i jo crec que és una manera de jugar, de, tal com desborda Messi, o tal com desborda Tello, que és el que té l'1 contra 1, aquesta xispa que li pot donar el toc de velocitat, podeu crear moltes ocasions de pilota parada, i a partir d'aquí, hosti, Xavi, Messi, llançadors excel·lents, sí, sí. Doncs us pot donar ànim.
Darrerament també potser cert que no provoquem moltes faltes.
No.
O que no es piten moltes faltes, que també...
Oh, gràcies, Miquel.
No, en veritat, o sigui, es pot dir que no ens piten o que
jo
no,
crec que no ens piten fem... penals.
Ja, ara...
Això
faltes
tampoc
ja potser
no...
Faltes potser ja no les protestem, però vaja, algun penal que altre a vegades costa amb el Barça, que és dels equips que més àrea trepitja. Abans el Mica ha destacat l'actuació del veterà porter del Deportiu de la Corunya, ara, d'Aranzubia, qui també va estar molt bé ahir, i ho va estar, i no ho hem comentat abans, a l'eliminatòria contra el Manchester United, és Diego López, sota pals de la porteria del Real Madrid.
Increïble.
Està donant un rendiment, realment, i es posen entre dits i Casillas, quan es recuperi, tornarà.
A veure, jo crec que està molt a la banqueta, Casillas no tornarà, no tornarà mentre estigui el Diego López aquí i acabarà la temporada Diego López, jo penso.
Estàs molt fort, és que si ho penses és una cosa impensable.
Però jo penso. Ostres. Que és això que farà fer
clar, però això fa...
És l'oportunitat, li està sortint bé, fitxa un porter, li està sortint bé i el seu somni és carregar-se Casillas.
Però això quan, guanya, quan el Madrid guanya la temporada passada, ningú es pot imaginar que Casillas acaba a la banqueta.
Però, a veure, sí, sí, sí. Però tu has sentit algun elogi del Mourinho a Casillas en algun partit?
Mai.
No. Mai ni un. Amb el Diego López ha hagut dos partits ja que ha sortit i l'ha elogiat. Jo crec que és bastant indicatiu.
Perquè l'ha portat ell. Ah, va, home.
És bastant indicatiu. I a mi Diego López m'ha sorprès aquests partits que porta jugats, ho està fent molt bé, i em sorprèn perquè jo considero que no és un dels porters punters que hi ha al futbol espanyol, ni molt menys.
Sí. Celta 1, Madrid 2, sumat a la derrota de l'Atlético de Madrid a casa amb la Real Societat, el Real Madrid ja és segon a la classificació, amb un punt per sobre de l'Atlètic, que en té 57, 58 el Real Madrid, distanciat amb 71 el Barça. Com apuntava el nostre tècnic Raúl Orgales, Javi Baras ahir també va fer un molt bon partit sota pals de la porteria del Celta, i si ens hi fixem, aquests dos porters, Diego López i Javi Baras, van ser en el seu dia suplents de Palop al Sevilla, que també és un altre exemple de porter veterà, ara, que no s'ha deixat treure el lloc,
I Javi Baras jo crec que és molt bon porter. Jo crec que és molt bon porter.
Javi Baras sona la parròquia culer perquè en el seu dia va fer una memorable actuació amb el Sevilla.
Sí.
Al Camp Nou.
Li ha parat la Messi.
Sí.
Exacte.
I ahir va demostrar que és un bon porter, tot i així hem de dir que el Madrid va tenir moltes ocasions i la victòria segurament Jesús diríem que és
justa. No vaig veure el partit, però per ocasions em sembla que va ser justa la victòria, les coses com siguin.
Anem a l'Espanyol, que avui l'hem deixat pel final. Àngel, el partit dius que no vas tenir opció de veure'l. Mira, jo sí que el vaig veure una estona, i si t'interessava que guanyés l'Espanyol o tenies més simpatia amb l'Espanyol, com em passava a mi, tenies ganes de canviar, d'agafar el comandament. Mira, i un altre canal,
En aquest nivell d'equips, si poses el 110% de l'equip, no de les individualitats, pots guanyar qualsevol, però si poses el 90% pots perdre amb qualsevol.
Es va equivocar Aguirre deixant Verdú la banqueta?
Sí, jo crec que sí,
una peça clau.
L'Espanyol ha sumat un punt dels últims 9, eh?
I no voldria creure que fos una cosa tàctica de cara a la renovació,
Esperem que no.
Espero, vull dir, no voldria... No voldria que hagués caigut en això.
Esperem que no, però tampoc em sorprendria, perquè els dirigents del futbol espanyol, apuntem-ho pel tema, pel dia del debat, del gran debat.
Mireu el bàsquet.
Ho faig servir aquesta arma.
Si podem anar un moment ara al bàsquet, el Joventut, Gaffney... no ha jugat amb la penya aquest cap de setmana i el seu president, Jordi Villacampa, ja ha dit que aquest jugador
no torna
a jugar a l'equip, que hi ha altres jugadors, que el primer de tot és el compromís. Beneficiat Jordi Trias.
Jo amb això trobo que els dirigents s'equivoquen de ple, de totes a totes. A veure, tu tens un jugador, encara que no vulgui renovar o no continuï, en aquell moment tu has d'aprofitar el que tens, al màxim, treure-lo el màxim rendiment.
Sí.
I si el que tens és un casat que entre dos mesos et marxarà, però ara el tens, aprofita'l.
Perquè a més et costen molts diners.
Exacte.
Vull dir, és que, entre altres motius,
El problema també que l'Espanyol, com molts equips, del Barça estem parlant ara de la mitja, que falta Xavi, però tens un Thiago, tens un Cesc, tens l'Iniesta, que et pot donar aquesta opció. Però l'Espanyol, traient a Verdú al mig del camp, amb el que és Verdú, per l'Espanyol, es nota molt aquesta falta.
Substituir-lo per un Cristian...
I el Verdú acaba contracte aquest any o no?
Sí, sí.
O l'any que ve?
No, aquest any.
Recordem que fa setmanes deia que ja ho tenia fet amb l'Atlètic de Madrid, després es va dir que no... En definitiva, aquesta jornada no ha estat bona per l'Espanyol. No, recordem un Rayo 2, Espanyol 0. En cap moment va mostrar l'equip d'Aguirre convicció i confiança en que aquell partit es podia tirar endavant, que es va posar molt en contra amb un gol matiner de Xori Domínguez. Piti ho va rematar. L'Espanyol és 13è amb 32 punts, Àngel. Encara tu comptes
punts,
a sumar aquests 10 punts que falten,
8, 9 punts, sí, home, vull dir...
Que són els que ara té el València, atenció.
Però
el València en té 42 només.
Però fa por que s'ho creguin massa ells, que només falten 10 punts.
Potser serveix llavors la derrota per espavilar?
Perquè estan amb 11 partits, 11 punts, i home, això és fàcil. Sí, sí.
La setmana vinent, Màlaga, eh?
Però això significa que hi poses el 90% i ho pots perdre tot, Si no hi poses com a mínim el 100% del que pots.
I més quan tots els que estan a baix estan empantant.
Home, i tant.
Victòria de Mallorca, victòria de l'Atlètic de Bilbao...
Dit d'una altra manera, no t'ho regalarà ningú, això.
No
t'ho regalarà ningú, ho has de guanyar 1-1, partit a partit, i per tant, si hem de dir, bueno, això ja està fet malament, L'actitud és fatal,
La setmana que ve el Màlaga per l'Espanyol, el Barça jugarà amb el Rayo a casa, i el Madrid ho fa també a casa, rep la visita del Mallorca. Anem al futbol femení ràpid amb el Marc Lorenzo, el nostre expert i comentarista a Barça TV dels partits del Barça femení. Marc, una jornada amb un resultat d'aquests que també mostren que la categoria ha millorat el futbol femení, però encara hi ha equips que, pobres, s'enduen 11 gols, quan el Barça els visita.
Abans de tot, del futbol femení, deixa'm destacar la meva estima pel Jesús Galindo, a pesar de les nostres pugnes a les tertúlies, però ja saps que sempre ha d'haver una mica
ja veuràs la llum.
Només una coseta del tema del Barça, que jo, Sergi, m'estava aquí notant unes cosetes, us escoltava molt atentament, i també és veritat que a mi Tello em sembla un jugador que l'han d'aprofitar més al Barça. També és veritat que l'altre dia tenia Manuel Pablo a la banda dreta, que patia moltíssim, i les cobertures no estaven ni C. Castro ni Marchena, que són els titulars en el Deport. Veurem amb Abate de lateral dret i amb Mexès de central què és el que pot fer Tello, però bueno, jo crec que és un jugador que se li ha de donar continuïtat perquè et dona aquesta opció d'obrir banda i de desbordar, no? I bàsicament que tampoc estava Ricky en el Deport l'altre dia, recordem-ho, que és un davanter centre que exigeix molt i dona molts problemes als defenses. O sigui que
Pizzi era l'únic que podia donar problemes a la defensa del Barça.
Jo crec que sí, però bueno, només volia fer aquests apunts més que res perquè amb el Milan ens trobarem un altre equip, un altre plantejament i un altre nivell de jugadors. No serà el Madrid, però tampoc serà el Depor, un Depor que venia molt marmat amb baixes. Però bé, jo crec que apuntant amb el tema Tello, igual que la línia dels contortulians, jo crec que sí, que ha de tenir més visibilitat perquè et dona unes alternatives que no t'ho donen altres jugadors.
Doncs fet l'apunt del masculí, Marc, anem al femení. Com dèiem, sí, el Barça va guanyar, ara ens ho diràs tu, 0-11 el Laguna, que ens explicaràs el partit. L'Espanyol també va guanyar i l'Atlètic de Bilbao tenia un partit d'aquells complicats que a benefici del Barça doncs, en podia haver tret alguna cosa, però finalment el va treure endavant.
Sí, va jugar per la tarda, l'últim partit de la jornada. Semblava que li podia passar la pressió d'haver guanyat Barça i Atlètic de Madrid, però al final l'Atlètic va patir, va guanyar 3-2 al Rayo Vallecano, en un partit doncs, que no es va decidir pràcticament fins al final i que bueno, ajuda que l'Atlètic ara encara mantingui el liderat, però clar, queden 6 partits, s'han d'enfrontar a l'Atlètic, s'ha d'enfrontar amb el Barça i amb l'Atlètic de Madrid, compte, és a dir,
això torna a estar molt obert.
Està molt obert, està, ja et dic, continua igual, però la cosa promet. L'Atlètic de Madrid ha de visitar també el camp de l'Espanyol, ha de visitar el camp del Llevant, ha de rebre l'Atlètic Club. És que aquí hi haurà bastanta teca que explicar d'aquí a final de temporada. El Barça està en un nivell espectacular, sí. 0-11, com tu has dit, va guanyar ahir, però és que el millor de tot és que són 77 gols a favor que porta per 10 en contra. En les últimes 7 partits el Barça ha marcat 31 gols i no li han marcat cap. Porta 23 partits sense perdre consecutius.
Llàstima del mal inici que van tenir de temporada. L'Espanyol va guanyar 3-0 al Cajasol Trigueros. Àngel, algun apunt?
No era l'Esportiu de Huelva.
Marc?
Sí, un partit a priori doncs, que tenia que ser complicat. El Cajasol doncs, s'ha reforçat amb dos colombianes, dos internacionals estan bones, la Lady Andrade i la Paola Sánchez, però al final no van tenir gaires problemes les noies. A Luis Carrión es van adelantar molt ràpid amb un gol de Maripaz, la davantera ex del Barça, sí. I després doncs Débora, que està en un estat on fire, l'extrem joveneta de l'Espanyol, i Alba Pomares al final va sentenciar l'últim minut del partit. Sí, sí, un partit sense història, 3 punts per l'Espanyol, i la Copa, que ara sí, l'Espanyol ja pot dir que està pràcticament, li queden crec 2 punts per assegurar-la, però ja es pot dir que pràcticament estarà a la Copa de la Reina. A 8, els 8 primers es classifiquen, com ja hem dit més una vegada, i començarà doncs un cop acabi la Lliga al maig.
Marc, apunta que la jugaran, per tant, els que ara mateix s'hi troben entre aquestes 8 primeres places, que són l'Atlètic de Bilbao, l'Atlètic de Madrid, el Barça, el Llevant, el Rayo, l'Espanyol, el Sant Gabriel i el Saragossa.
Sí, jo crec que l'única que pot estar ja en aquest canvi és el Sant Gabriel. El Sant Gabriel té ara 6 jornades, no és perquè sigui l'equip català, ojalà estigués, però té 6 jornades que juga contra tots els de dalt. I el Sporting Huelva, en canvi, juga contra equips de la zona baixa. Per tant, és a dir, sí que té l'avantatge aquests 5 punts, però jo crec que estarà ja. Pot ser que si no els 8 que estan, però si hi ha un canvi, jo crec que només seria el Sant Gabriel que cauria per l'Sporting Huelva.
Doncs Marc, moltes gràcies. La setmana vinent més i veurem també quins resultats hauran portat del cap de setmana al futbol femení.
Vinga, ho explicarem. Una abraçada a tots, company.
Una abraçada, Marc. Adéu-siau. Fins la pròxima. També moltes gràcies a tots tres, Jesús Galindo, Miquel Molina i Àngel Casas. Bona setmana.
Igualment. Sort per demà.
Bon partit demà, no, Jesús? Esperem.
Esperem.
Si més no, creure de moment encara dia d'avui en la remuntada contra el Milan. Recordem que necessita un 3-0 o un 4-1, Sergio, o 5-2, ens deien alguns oients avui al matí a través de les xarxes.
Somiar és gratis.
No,
sí.
No, el Barça pot guanyar per 3-4 gols de diferència.
Sí, sí.
Teòricament pot guanyar.
Clar. Ai, si ho fa 5-2, doncs fantàstic, no? Ara sí, tots tres gràcies i bona setmana.
Adéu-siau. Adéu-siau.